Veritades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui en Pleiades tenim un convidat d'excepció, ja que el programa és especial, perquè la setmana vinent celebrarem la Setmana Cultural del 25 d'abril i el 5è aniversari del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, dues iniciatives de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. Per això hem convidat el director de l'àrea, Pepe Meseguer. Benvingut.
Bon dia, gràcies, Elisa.
El nostre convidat naix a Múrcia. És enginyer industrial i doctor per la Universitat Politècnica de València. Actualment és catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de física aplicada. Com a investigador, la seva tasca se centra dins del camp de l'aplicació dels materials polimèrics a la medicina regenerativa. Com a docent, tasca que desenvolupa des de fa més de 20 anys, fa classe en les titulacions d'informàtica d'aquesta universitat. Des de fa 2 anys, ocupa el càrrec de director de l'àrea de promoció i normalització lingüística de la UPB. Pepe, des que et vas fer càrrec de la direcció de l'àrea, quina evolució has observat quant a l'ús institucional del valencià a la nostra universitat?
Bé, jo m'havia notat així, al veure la pregunta, que lenta però positiva, no? La Universitat Politècnica és molt gran, pues, no sé si 30.000 alumnes o d'aquest ordre de magnitud, 2.500 professors, 1.500 personal d'administració i serveis, molta gent, i és difícil que canvis o que iniciatives, pues, com podria ser la normalització del valencià, siguin ràpides, no? Però jo pense que com a mínim no hem tirat cap arrere, no? Sinó que a poc anem un poc millor, no? I en el campus, pues, n'hi han certes coses que es veuen, no? Que van a poc canviant.
I pel que fa a la promoció de la docència, concretament, en valencià, millor dit, la docència en valencià, què es fa ara mateix i què es podria fer?
Pues, lo que es fa ara és basar-se en la voluntarietat del professorat. És a dir, que no hi ha una planificació, no hi ha uns protocols d'actuació. Jo penso que s'hauria de canviar en el sentit de que la universitat hauria de reconèixer explícitament el dret que tenen els alumnes que demanen docència en València a rebre la docència en València. I això encara no s'ha fet. Ara estem en un moment en què s'està fent el pla estratègic de la universitat i és possible o seria de desitjar que aquest reconeixement d'alguna manera aparegués allí, no? I que s'establirin protocols de funcionament de centres i departaments de cara a que es cobrirà uns mínims de docència en valencià que estiguin en consonància en la demanda de docència en valencià dels nostres alumnes.
Vale, abans de formular-te la pregunta que tenim a punt, jo el que volia comentar-vos pel que ha dit Pepe és la voluntarietat. Jo trobo que perquè avance també l'ús més del valencià, això és la voluntarietat. Perquè si no n'hi ha voluntat, pots fer cursos, promoure cursos, com el d'atenció oral, per exemple, però la gent és la voluntat de començar a parlar. Trobes que és el que més influeix? El fet d'això de dir... He de començar, no?
Sí, però jo crec que si no hi ha des de dalt una certa política d'animar en aquest sentit, no? I de reconeixement de drets i de deures, jo penso que no és suficient en la voluntarietat, no? I el fet és això, no? En la nostra universitat jo tinc un llistat de 500 i pico professors que en algun moment han impartit docència en València, no? Mm-hmm. Bé, això és... pues un nombre de persones molt gran, no? I important, encara que siguin 2.500 professors que tinga aquesta universitat. Però aquests professors a lo millor han deixat de donar d'impartir la docència en València, pues perquè no han tingut recolzament per part del seu departament, o els han canviat d'horaris, o els han canviat d'assignatures, o qüestions d'aquest tipus, no? Uh-huh. I, per tant, no és suficient, pense jo, no és suficient en la voluntarietat si volem assolir un cert nivell de docència en valencià.
Sí, sí, jo estic d'acord amb això. El que passa és això, jo trobo que la voluntat eixa també és molt important, sí, pel sí. que havies dit tu, estic completament d'acord amb aquesta idea. I ara, continuant també en docències i després ensenyament de valencià, enguany, com havia dit Elisa al principi de la presentació, és important per a nosaltres perquè fa 5 anys es va inaugurar el Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. I ara el que volíem comentar-te és, creus que aquest espai ha contribuït d'una manera positiva a formar els membres de la comunitat universitària? I quina valoració faries? Quina impressió t'ha donat durant aquests 2 anys que estàs al càrrec?
Bé, jo primer, pues, com sou gent que treballeu allí i tal, pues, enhorabona i aniversari feliç i tot
ens
això.
Ens menjarem un pastís després.
Bé, jo crec que és una iniciativa bona i, de fet, pues, està sempre plena de gent i durant els 5 anys que ha estat funcionant pues, ha passat això, no? que la gent l'ha utilitzat, no? Que és el fonamental en aquest tipus d'iniciatives. No? El problema que tenen aquest tipus d'iniciatives és que suposen l'utilització de noves tecnologies de l'educació, no? Per així dir-ho, uh-huh. és l'actualització, és a dir, que és algo que ha d'estar sempre en una fugida endavant contínua, no? I per tant, pues és un treball continu i un estímul continu per a vosaltres, és que esteu treballant allí, no? I bueno, pues en aquest sentit, pues el futur d'alguna manera és vostre, no? Perquè pues, tot el tema d'utilitzar les noves tecnologies de cara a la formació i a l'aprenentatge de llengües en particular, pues és algo que està ahí i que funciona i funcionarà, no?
Mira, ara, ja que has comentat el tema de les noves tecnologies, i que tots sabem que cada vegada és més gran l'ús de les noves tecnologies. Ens podries comentar, per exemple, el servei de normalització, els traductors que s'estan utilitzant, qui són els que més bona acceptació tenen?
En l'àrea de promoció i normalització lingüística, el que són els traductors, jo crec que s'utilitzen poc, en el sentit de que la traducció la fa directament pues, tècnics i assessors que estan encarregats del tema de traducció i de revisió. A nivell professional, a nivell d'usuari normal, de carrer, per així dir-ho, n'hi ha ferramentes que són molt interessants. El SALT i també l'Internostrum són dos ferramentes que per a un cert nivell de traducció venen molt bé i que jo crec que en la universitat s'ha difós el SALT, l'Internostrum també, encara que jo crec que s'utilitza més minoritàriament, pues està molt bé perquè a més està en suport a través de pàgina web i funciona molt més ràpid que el SALT. Però a nivell més professional, per així dir-ho, n'hi ha ferramentes informàtiques que s'utilitzen en el camp de la traducció i que encara no s'han incorporat, però s'han d'incorporar al treball de l'àrea de promoció i normalització lingüística. És un projecte que tenim ahí i que pues, la gent encarregada del tema pues, lo està estudiant.
I una qüestió sobre això. Els traductors estos dius que els heu repartit, no?, a diversos sí. serveis. S'ha notat que tenen esta eina? O sigui, la feina que arriba al servei de normalització és més de correcció o de traducció? S'ha notat això o no?
De vegades sí que s'ha notat per el mal ús, perquè la informàtica i els ordinadors, jo com dono classes en informàtica, encara que dono classes de física, una de les coses, de les tareas que jo pense que en pla militant intente realitzar és desmitificar lo que és la informàtica, perquè no és paraula de Déu, no? Lo que apareix en l'ordinador, n'hi ha gent que pensa que és la pura veritat, no? I pues, un traductor i els traductors que he comentat i possiblement tots en qualsevol idioma no poden interpretar completament el que és un test, no? I després ha de fer una revisió per una persona que tinga un mínim de coneixement de la llengua, no? I aquesta revisió de vegades no es fa, no? I pues, passen coses barbaritats, no? Pues a mi que el meu cognom, el segon cognom és Dueñas, pues el tradueixen passant-li el salt per Ames i apareix el meu nom modificat, no? I coses per l'estil, no? I barbaritats increïbles. I moltes vegades els especialistes que es dediquen a la traducció i a la revisió es queixen i preferixen que no es faci aquest treball per gent que no tinga una certa experiència, no? No és el mateix revisar algo així de detall que fer una revisió d'aquest tipus, no? Però, en fi...
Sí. Perdona que et deia, però és perquè justament jo em dedico a això. Sí. Clar, el que hauria de tenir la gent consciència és que, com tu bé has dit, es tracta d'eines que serveixen per a facilitar la part, diguem, més rutinària de la traducció. Però el producte d'un traductor automàtic no és una traducció, és un esborrany que ha de ser revisat per una persona perquè realment això es convertisca en una traducció del text original. Si no, la cosa pot ser simplement surrealista. En l'exemple que t'has donat, o en coses encara més estranyes, no? I jo, bueno, tots els que estem així hem vist coses molt estranyes traduïdes pels salts, no? Sí, per exemple, sí. Apareix el número 6 en números romans i de repente apareix un vaig veure, sí. Que es pensa que és vi, no?
Cantat a vaig veure, no?
Sí,
era
per exemple.
Jo recordo el cas d'una companya que apareixia sempre en documents i tal, i aquella li diem Mari Carmen Calleja. Doncs la traduïa Carme Carrero.
I un senyor que li diem Di Marco, doncs posava Digues Marco. I aquesta mena de coses passen contínuament. No? I és simplement per això, perquè la gent no té consciència que ho ha de revisar sempre. I tu dius, una persona que tinga coneixement lingüístic, sí, però fins i tot una persona que no tinga coneixement lingüístic s'adona d'aquestes coses tan absurdes. Per tant, jo penso que qualsevol persona que tinga coneixements lingüístics o no, si li dona una cosa a l'altra a traduir, després ho ha de revisar. Sí. Encara que no té excusa de dir, és que jo no sé valencià. No, tu revisa-ho perquè segur que trobes coses molt estranyes. I després ja que t'ajudi algú que en sàpia. No?
Jo, de tota manera, tot el tema dels traductors, n'hi ha moltíssima gent que està treballant en el tema, no? Així en informàtica, en el departament d'informàtica.
Sí, un grup de recerca, no? N'hi
ha moltíssima gent que està treballant en el tema i és algo que té un futur increïble, no? El futur... Jo recordo que ho contava com una cosa molt pròxima, però que no és tan pròxima, però serà, no? És el de que tu parlaràs en la llengua que siga, un reconeixedor de veu reconeixerà el que estàs dient i lo escriurà, un traductor el passarà a una altra llengua i un altre ho podrà escoltar en la seva llengua. I el que és l'aprenentatge de llengües, que moltes vegades ens ha martiritzat a molta gent, començant per mi... pues desapareixerà d'alguna manera, no? Perquè tothom tindrà la possibilitat, en un futur més o menys llunyà, no? De poder comunicar-se en qualsevol llengua utilitzant la informàtica, no? I en aquest sentit jo penso que el futur és fenomenal, no? El de traductor, no?
De fet, la setmana que ve el convidat és Ferran Pla, Santa Maria, que està treballant en un grup de recerca.
Sí, sí, sí.
Coneixes?
Sí, 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 d'informàtica. Sí.
Ens ha de parlar sobre el tema aquest.
Bé, canviem ara un poc de tema i canviem un vessant més lúdic d'activitats sociolingüístiques i culturals. És que per 7è any consecutiu i des del 24 d'abril fins al 10 de maig, se celebra la Setmana Cultural per la Llengua. I el que voldríem que us expliqués és quin és l'objectiu que té aquesta celebració.
Bueno, la Setmana Cultural es fa coincidir, teòricament, no? Es fa coincidir en el 25 d'abril. Fa un moment, abans de començar tot això, parlàvem de la batalla d'Almansa i tot això, i el que va suposar de canvi o de... en el que era la vida fins a aquell moment i el que va ser després, en el País Valencià en particular, no? Uh-huh. El fer-lo coincidir en la Setmana per la Llengua és per la transcendència que va tindre per a la llengua pròpia del valencià, no? Per al valencià. I un poc la universitat pues, va sumar a altres iniciatives del món civil, per així dir-ho, i pues, junt a l'altra universitat, a la Universitat de València, va formalitzar d'alguna manera lo de fer activitats culturals o algun tipus d'activitat entre lúdica, reivindicativa i cultural, no? relacionada amb la llengua. I pues, jo penso que encara, mentre que no es normalitzi la situació del valencià, pues, és vàlid, no? I és positiu, i jo penso que s'ha de fer, no? El cridar l'atenció de la gent sobre la situació del valencià, no? I pues, animar al seu ús i a la seva normalització en tots els àmbits.
I Pepe, aquestes activitats programades són les mateixes per als tres campus o hi ha alguna diferència?
No, bueno, la programació és molt variada i cada campus tenim activitats en els tres campus, no? En els tres campus tenim activitats que són musicals, no? De concerts. També hi ha teatre en els tres campus, però en algun pues, n'hi ha conferències, en altres pues, n'hi ha altres tipus d'activitats, no? Però pues, és molt completa. En seguida, en aquests dies, apareixerà en la pàgina web de la universitat i en la pàgina web de l'àrea de promoció i normalització lingüística, la programació, i es farà publicitat i difusió de les activitats.
Val, nosaltres com teníem un poquet d'avançament, perquè sí, ens heu passat la xulla, doncs jo el que volia comentar-te, un poc connectant amb el que estaves dient abans de la batalla d'Almansa, enguany se celebra el tercer aniversari, hi ha algun...
El tercer centenari.
El tercer aniversari. Que bé que mos conservem tots. Sí. Que fort, perdó.
Aleshores podríem ser víctimes.
Sí, sí. No, directe. Jo trobo que això...
Directes. Sí.
Som víctimes. Sí.
Bueno, som, però...
És que quan el mal ve del menys...
Som descendents de les víctimes.
Vale, aleshores... fa 300 anys de la batalla d'Almansa, ara sí?
Sí.
Aleshores, ja volia preguntar-te, hi ha algun tipus d'activitat que estiga dedicat a aquest fet en concret?
Sí, en concret. Sí. Volíem haver fet alguna altra cosa, no? Però de tota manera, enguany hi ha una conferència sobre la batalla d'Almansa a càrrec d'un historiador, d'Auré Silvestre, i que es farà en el campus de Gandia.
El dia és el dia...
El dia 24,
dia 24
un poc per a iniciar el que són les activitats de la Setmana per la Llengua del 25 d'abril, el dia 24, pues es farà aquesta conferència.
Vale. Com deia Elis abans, solament al campus de Gandia, no?
Sí, sí.
No la repetim.
No vale. Repetim. Bueno, hi ha una actuació que sí que repeteix,
sí.
Però ha sigut pura coincidència, per així dir. Una actuació
era... El d'Òscar Briz, no? Sí, el concert d'Òscar Briz.
El dia 25.
Animem a la gent que estigui en els altres campus a agafar el tren, que tampoc està tant,
exacte,
i anar a Gandia, sí, perquè serà interessant.
Sí, sí que ho crec que serà interessant.
Bé, i bueno, una cosa, de tota manera, estem parlant de la importància que va tenir la batalla d'Almansa per a la llengua, i suposem que els nostres oients coneixeran de què estem parlant, però si algú no ho coneix, podem recordar que la qüestió va ser que com a conseqüència de la derrota, no, de l'exèrcit austriacista en la batalla d'Almansa, els vencedors de la batalla, quan van aconseguir el poder, doncs varen prohibir l'utilització del valencià a nivells formals i varen imposar el castellà en el seu lloc, no? Per això parlem de la importància que té la batalla d'Almansa per a la història de la nostra llengua, i per això la Setmana de la Llengua es fa coincidir més o menys amb les dates, no, de la batalla d'Almansa. Bé, una altra qüestió sobre la qual volia preguntar-te és sobre el cinema, perquè hi haurà també, dins la programació de la Setmana per la Llengua del 25 d'abril, cinema en València. Aquí, a més, hi ha hagut un cicle amb aquest mateix nom, cinema en València, al llarg dels últims mesos. La pregunta és com respon la comunitat universitària quan es projecten pel·lícules en la llengua del país?
Pues de forma normal, és a dir, que va a les pel·lícules bones i no va a les pel·lícules que no són bones.
Vale.
Sí, ho dic perquè enguany, i ho dic així un poc en sentit d'autocrítica, no? Possiblement no, en alguna pel·lícula no s'haja tingut pues, èxit a l'hora de programar-la, no? I pues, no s'ha omplit el cine com era habitual, per exemple, l'any passat. Però, en canvi, en altres, no, pues, sí que ha sigut exitós el tema, no? En particular, volia destacar que en Gandia i en Alcoi pues, han tingut un èxit extraordinari, no? I sempre pues, a cinema ple i ben gran, no? A sala ben gran. I pues així en València, ja dic que depèn de la pel·lícula, majoritàriament l'acollida ha sigut molt bona, però també han tingut alguna pel·lícula que no ha funcionat massa bé i que hem de tindre més cura de la programació. ara en la setmana del 25 d'abril tenim programada una pel·lícula, la de Jack, la Revolta Permanent, que ara mateix està en cartell i que pues, tindrà una exhibició gratuïta per a la gent de la universitat pues el dia 7 de maig, a les 8, que és l'horari, sí, l'horari habitual del cinema en València.
Molt bé.
Bé, també hem vist en la graella aquesta que ens has passat.
Sí, perdona un moment. Jo volia... eixa pel·lícula, la de Jack, la Revolta Permanent, no va únicament sobre Lluís Jack, no?, i la seva música, sinó sobre un fet sobre el que ell va composar una música, un fet de la transició, dolorosa transició, no?
Aquell de Campanades a mort.
El de Campanades a mort, no? I pues, és pues un fet en el que la policia va reprimir
sí.
Una manifestació en conseqüències pues, de molt doloroses, no? De morts i de gent ferida, i etcètera, no? I jo recomano pues, als alumnes, sobretot, no? Que moltes vegades no coneixen la història del nostre país de la forma en què a lo millor s'hauria de conèixer, no? Recomano el que vagin per veure com, què és el que passava així, no? I com vivien.
Que volia dir-te que en la graella havia vist que ve també el Benateatre, no?
Sí, sí.
Segur que tots coneixeu el Benateatre i si no us recorde que són els que fan Maniàtics i el programa Autoindefinits que emet actualment Canal 9. Aquest grup participa per segona vegada en la Setmana Cultural, ja que l'any passat vam passar 13, no?
Era? Sí, l'any passat anarem 13. A veure 13. L'estrena de 13.
De 13.
Va, pues, uh-huh. Este és el 14.
Estigué molt bé.
L'obra d'ara, com es diu?
I ara està en cartell.
Ara està en cartell, 13.
Ara està en cartell.
Sí.
Recordem als oients que està en cartell al Teatre Musical, al Cabanyal.
El musical del Cabanyal, sí.
Sí, fins al 29. No? Home, per descomptat.
I ja,
està molt xula.
Pues, Gosses, que és l'obra que s'estrenarà així en València, en la Universitat Politècnica, en el Paraninf, és la 14a obra del Benateatre. El Benat té el mèrit, bueno, a banda de fer un teatre divertit i possiblement no massa per a gent així molt especialista, pues, a lo millor no un teatre d'un nivell intel·lectual excessiu, però sí han fet algo que és important i és l'omplir els teatres fent un teatre divertit, de qualitat i que a la gent li arriba, no? I en la televisió jo crec que passa un poc el mateix, no? Que han demostrat, entre altres coses, que és possible en el Canal 9 el fer programes de qualitat. I a més que no únicament s'emet en el Canal 9, sinó també en la TV3. I jo penso que això és una contribució important, penso jo, a un tema com és el de la unitat de la llengua, que jo penso que és necessari, no? I pues, això mostra una certa normalitat, no? I rient-se, que és lo important, no?
Jo no me'l perd, autoindefinit, eh?
És molt bé per a trencar barreres mentals. No?
Sí, barreres, però d'una manera pues, això, pues, normal i divertida i jo que sé, sense sí, complexos. Sí, sí. No?
Correcte.
Havies dit que l'obra era Gosses.
Gosses.
No? És que estava llegint en la cartellera Gosses. De Levante que els actors són Josep Manel Casany, que és de Montcada de l'Horta, i després Xema Cardenya, que sí. Era el director de Hotel Venècia, no? Era això?
Sí.
Que va vindre Ismael a parlar també a la ràdio. Sí, aleshores, des d'ací, la veritat és que ho recomano a tots els oients, perquè Josep Manel, Xema Cardenya no el conec, però Josep Manel és fabulós com a actor i aleshores el recomano, però realment que la gent vinga el dia 10 de maig. No?
Xema sí. També és molt, molt bo i molt prestigiós. Tot s'ha de dir.
Sí, tant. S'han ajuntat dos dels grans. Val, a veure... Després, també, entre altres activitats, s'arreplega
una tradició,
com diu Toni, molt bé, moltes thanks, arrelada en temps pretèrits a la comarca de la Ribera del Xúquer. El Gemesí té l'honor d'haver conservat la muixeranga, que pot ser que molta gent no la conega, depèn de les comarques que són, coneixem unes tradicions unes altres. Durant la setmana del 25 d'abril tenim l'oportunitat de gaudir d'una cercavila encapçalada per la nova muixeranga del Gemesí. Per a quan està prevista aquesta cercavila i farà algun recorregut en especial o com està muntada aquesta activitat?
Bueno, pues será per la vesprada de del dia 9, del dia 9 de maig.
Ajunta teatre, cercavila, no sí, anem a donar bueno, l'abast d'aquesta setmana.
El dia 9 i el dia 10 es concentren de maig, es concentren la major part de les activitats que es fan així en el campus de Vera. Hem pensat que d'aquesta manera pues un poc la gent, si decideix l'anar d'activitats o de marxa o de lo que siga, pues en un parell de vesprades és suficient, no? I a lo millor el concentrar-lo d'aquesta manera pues fa que la gent tinga més present totes les activitats.
Que agarren el tren, com deia Toni, que vagin desplaçant-se.
Sí. Eixe dia, pues un poc sota el tema de l'Horta de Vera i Alboraia, que pues la de Vera és sobre la que estem, no? És a dir, que pràcticament ja no queda, perquè el campus de Vera pues l'ha ocupat, i la d'Alboraia, la que tenim així al costat, que a lo millor d'ací a poc tampoc queda, no? Pues hem fet un parell d'activitats, que seria una taula rodona per parlar de la destrucció del territori, i una degustació d'orxata, no? Que seria pues un poc símbol de l'agricultura tradicional que es fa en Alboraia, no? En l'horta sobre la que estem. I també un poc sobre aquesta idea de cultura tradicional, no? Estaria el portar pues balls i música i la musaranga, no? El ball de la musaranga. Jo recordo quan vaig vindre ací a València que em vaig quedar un poc bocabadat en alguna de les manifestacions culturals que en aquell moment pues es feien d'una manera, si voleu, molt relacionades en l'Església i en tot això, no? Però que eren espectaculars, no? Lo del Corpus, jo la primera vegada que vaig veure lo del Corpus em vaig quedar al·lucinat, no? I en la musaranga va passar el mateix, no? Jo crec que és impressionant, no? Que encara es conserve una tradició de fa tres segles, no? Crec que en el segle o més, no? Perquè en el segle XVIII crec que està la primera referència històrica a què es fa la musaranga dins de la processió de la Mare de Déu d'Algemesí en setembre.
Mm-hmm. Però probablement ja venia d'abans.
Però probablement sí, venia d'abans, perquè pues, no deixa de ser una història, i inclús tota la història que acompanya aquesta processó pues, possiblement que tinga molt més anys, no? I bueno, pues, van contactar en aquesta gent per portar així a la universitat i reconèixer el seu mèrit en mantindre viva una tradició cultural tan singular, no? Van contactar en ells, i en particular en la nova musaranga d'Algemesí, que han tingut un altre mèrit afegit, que és el d'incorporar a la dona en eixa activitat. Fins a eixe moment la musaranga estava un poc reservada als homes, no? I pues, quan va sorgir eixa colla en l'any 97, va sorgir en eixe... Em fa xisporteig el micròfon.
No sé qui de tots.
Deu ser el meu.
No hauria
el
meu? De ser.
Vale. Bueno, pues, bueno, van començar la seva tarea, no? La seva tasca. I a més, pues no tenen inconvenient en eixir d'allí del seu poble i el mostrar on faça falta pues, la seva història, no?
I Pepe, són dels pocs que tenen a la dona incorporada? O això?
Bueno, n'hi han dos.
Dues?
Sí, la nova i la vella, que no sé si és la vella o la més antiga,
la
no?
Més antiga.
Que tampoc és molt més antiga, no? Jo crec que com a institució, com a organització, per així dir-ho, jo crec que daten dels anys 70, del 1970, no? Fins a aquest moment es feia de forma espontània. Mm. I pues, a partir d'aquests anys va organitzar com un grup, no? I a partir del 97 pues, sorgeix la segona, no? I un poc la competència que... per a la gent que coneix un poc el tema, pues segur que sap que hi ha una certa competència, no? Entre uns i altres, de veure qui arriba més alt o qui ho fa millor o qui replega més gent. No?
Doncs ho veurem.
Bé, una altra iniciativa que s'ha fet a 3 anys en la Setmana de la Llengua i que ha tingut molt d'èxit, no? i d'acceptació, era el tas de menjar i beguda de les comarques valencianes. Es recuperarà aquesta iniciativa enguany?
Pues enguany quedem en l'orxata, no?
Bé,
i fartons, orxata i fartons, i a lo millor també xufa, no? Enguany ens hauria agradat el fer-ho, no? Tenim, evidentment, una limitació que és l'econòmica, i després també una altra limitació que és la d'organització, no? I pues, no som suficients com per a organitzar massa coses, no? O més de les que hem fet. Lo hem intentat, però al final veiem que ens arribava així un poc tard el tema i lo hem deixat per a una altra ocasió. Però sí que ho tenim en el cap.
De cara al futur, com a mínim.
De cara al futur, sí. Lo de begudes estaria bé. No?
És que ben sana incorpora sana, no? La cultura, però també la gastronomia, sí, sí. També és cultura.
I tant.
A veure, Pepe. Ens agradaria que ens feres una valoració de les setmanes culturals passades. I m'agradaria també un poc, ara estàs dins, i un poquet des de fora, un poc, com ho veies des de fora i ara des de dins?
Des de dins, molt més divertit, no? Perquè és més divertit el tindre mal de caps i estar així, anar un poc de cap i problemes i tot això, que veure-ho des de fora. Jo pense que possiblement la incidència que tinga dins de la universitat siga menor que és la que es correspondria en l'esforç que es fa a l'hora d'organitzar-ho. Però bé, no passa res, no? A poc, no? Pues anirà el tema, pues igual que tot el tema relacionat amb la promoció del València, pues el fem soll, no? I poc a poc anirem endavant, no? Jo... Pense que des que jo recorde lo de les setmanes culturals o lo del 25 d'abril i tal en la universitat, s'han fet coses molt interessants i divertides, no? I jo pues, he procurat en anys anteriors, no? el participar, no? Com a espectador i tal en totes les coses que he pogut, no? Les coses que m'interessaven, no? N'hi ha ben altres que, per exemple, lo de menjars i begudes no em vaig enterar l'any que ho van fer i em vaig quedar sense provar.
T'ho vas perdre, doncs.
Sí, sí. L'hem botit i tot.
Ho valia.
Eixe any va ser una cosa, però fabulosa, de veritat.
Bé, tampoc és que esmorzares allí, eh? Però...
No, però estava molt bé, estava molt bé. Eixe any és molt agradable.
Era degustació.
Sí, fes un bon tast.
Sí. Bé, jo ara, canviant un poc, passant, hem recorregut per les activitats lúdiques, les gastronòmiques, però ara m'agradaria que parlàrem un poc de les activitats literàries que organitza l'àrea de promoció o en aquelles que col·labora, no? Ara mateix tenim una col·laboració amb la resta d'universitats i la Fundació Sant Bori, no? Que s'ha convocat el 4th concurs universitari de narrativa. Que s'adreça a tot l'alumnat universitari. Després d'aquests 4 anys de celebració, quina valoració en faries? S'observa més participació, menys? Com ho veus?
Bueno, puja i baixa, no? I jo pense que és necessari pues, el tindre pues, aquest tipus de convocatòries, no? I a mi em pareix bé, no? El que es celebren, no? Jo trobo a faltar un altre tipus de convocatòries. Per exemple... convocatòries de lo que serien textos de divulgació científica o d'assaig més relacionat en lo que seria el món en el que vivim la nostra universitat, no? I això sense desmereixer el que fa i lo que seria la narrativa así en general, no? Però algo que tinguera més relació en el treball que fan els nostres alumnes i també possiblement els professors en general, no? En la universitat. Jo pense que fa falta l'organitzar entre totes les universitats que tenim un cert projecte de fer-ho, o en la nostra en particular, algun tipus de concurs de divulgació científica o d'articles de divulgació científica, alguna cosa així, no? I que podria ser interessant, no? I no sé què més dir-te.
No, està molt bé això, no? De fet, s'estan oferint ajudes, no? Des del servei per a textos d'aquest estil, no?
Sí, sí. I seria, però seria més dirigit, sí, més dirigit al, als alumnes, possiblement, no? El fomentar el que el valencià és una llengua útil o possible dins del món acadèmic, no? I pues per parlar de, jo que sé, de l'aigua i de, o jo que sé, de una presa o de lo que siga, que es pot utilitzar el valencià, que és una llengua acadèmicament correcta i adequada, i una llengua de prestigi, o que pot utilitzar de prestigi com per a utilitzar-la en aquest àmbit, no? En aquest sentit és el que penso jo que s'ha de treballar un poc, no únicament en el de la narrativa, que el de la narrativa pues sí que pareix que la gent entenga que sí que es pot fer literatura, o que es pot fer novel·la, o que es pot fer poesia, no?, en valencià, i que ens encanta, no? Jo penso que així el treball que ens tocaria seria el posar les bases per a que la gent entenga que el valencià és possible en un àmbit pues, més tecnològic, si voleu, en la nostra universitat, o per parlar de, jo què sé, de centrals nuclears o de lo que siga, no?
Exacte.
Bé, hem parlat de diferents activitats de caràcter sociocultural. Consideres que organitzar aquestes activitats augmenta la conscienciació pel que fa a l'ús de la llengua?
Bueno, yo espero que sí, porque si no...
Pero eso estoy treballando.
Diners que gastem per a fer activitats i tal, pues algú m'hauria de demanar comptes de què és el que passa, ¿no? Jo espero que sí. És difícil el saber si és que sí realment o no. Jo no sé, la veritat és que tampoc sabria com valorar això. No sé, no, en este moment... En pilleu sense resposta, no? Ja espero que sí.
Ja per a rematar-ho, Pepe.
Una més difícil encara.
Més difícil encara. Et consideres optimista o pessimista quant al futur de la llengua?
Qui dia lo del pessimista era un optimista informat, no? Jo m'havia notat alguna cosa per així en un paper. Espera un segon. Perquè... n'hi ha dades que poden induir a pensar que el tema del valencià és un tema que està en retrocés o que va mal, no? L'últim estudi que va fer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'últim i primer, perquè ha sigut l'únic que ha fet l'Acadèmia Valenciana de la Llengua encara, no? Pues parlava d'un cert retrocés mínim, però en l'ús del valencià, encara que feia 10 anys que no es feia un estudi semblant, i per tant no es sap per mig què és el que ha passat. En 10 anys ha canviat molt pues el País Valencià, la incorporació, per exemple, de la immigració, de, bueno, per què parlar de tot això. Però, en fi, a mi el que em crida d'aquest estudi l'atenció és que és les expectatives que té la gent, no? En aquesta enquesta, el 58% de la població total, no, de castellano parlant i valenciano parlant, desitgen que s'use més el valencià, el 58%. Uh-huh. I únicament el 7% desitgen que s'utilitzi menys. I, bueno, i això serien els desitjos, no? I les expectatives són que el 45% de la població pensa que s'utilitzarà més en el futur. I no per res que no siga important, sinó perquè pensen que conèixer i utilitzar el valencià serà o positiu o molt positiu per a les seves relacions personals en el 74%, que a lo millor són pues, des de relacionar-se amb els veïns i tal, a lligar, no? Mm-hmm. Hasta, fins a un 66% que considera que serà positiu o molt positiu per a la seva relació laboral, no? O de treball, no? És a dir, que el que són les expectatives que té la gent en el valencià són bones, són jo entenc que són bones, no? I, per tant, en aquest sentit, jo penso que tots, d'alguna manera, encara que sempre, pues, en un sentit sempre d'autocrítica i d'estar a l'expectativa i tal, hem de ser optimistes. Tampoc ens hem de pensar que tenim tota la responsabilitat. Jo penso, jo soc professor de física i no entenc ni de sociolingüística ni de llengua, no? Però tinc les meves idees, no? Per suposat, no? Igual que tots. Jo penso que el tema de la recuperació del valencià depèn de tres potes, no? Una seria, pues, nosaltres individualment, no? La voluntarietat que comentava Debi abans, no? El que nosaltres ens estimem la nostra llengua, la llengua pròpia del valencià, no? I que fem algo perquè no desaparega o perquè normalitze, no? Una altra serien les institucions, el paper que fan les institucions. De poc servei que un pense això si després, per exemple, la universitat no l'utilitza. La gent, si no la veu útil en la universitat o en els sindicats o en el banc o en el, jo què sé...
En el lloc de treball...
Efectivament. Poc farem, no? I després està el poder públic. Pues si el poder públic no fa el que ha de fer, no? Pues evidentment això no tirarà endavant, no? Si ens posem d'alguna manera d'acord tots per treballar en el sentit positiu, no, de normalitzar, pues jo pense que les expectatives que té la gent pues es compliran, no? Però si falla algun d'aquestes tres potes, falla alguna d'aquestes tres potes, pues ahí jo crec que estem, tenim la batalla perduda, per així dir-ho, i pues anirem poc a poc, i així en un pla melancòlic, pues anant cap arrere, no? Però jo no pense que el futur siga eixe, ni el meu futur, ni el futur dels meus fills. O sigui que pense al contrari, no? Pense en sentit positiu.
Molt bé, moltes gràcies, Pepe, per haver vingut. Ha estat un plaer.
Vinga, ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
I després, i a continuació, escoltem una cantata interpretada pel grup El Tall, que tracta de les conseqüències de la guerra de successió a les nostres terres.
Va ser a la tardor de 1705 que Altea desembarca Batista Basset com a general. De l'exèrcit de Carles el d'Àustria entra a la marina i passeja per pobles i viles i en moltes comarques. Els maulets va distribuint armes i donant raons, convencent a tots els llauradors que l'arxiduc Carles ha promès suspendre tributs i gravaments i tot el país li va plantar cara al Borbó Felip V. Els reis i governants de tota Europa es posen a la guait i el plet s'aboquen que està en discussió. La corona dels regnes d'Espanya i els dos aspirants una guerra van a provocar buscant aliances. Amb altres estats dos exèrcits preparen Felip de Borbó i Carles d'Àustria, tals són els seus noms. Els pobles van renaixer les esperances d'arrencar el poder als nobles senyors i en poques setmanes el camí de València aplanaren maulets i aliats, dominaren pobles i ciutats d'una punta a l'altra. El país va tornar a obrir les arques per traure al carrer les senyeres contra el botifler i l'arxiduc Carles. A la porta de Quarta clamaren i ell feu jurament d'obedir i defendre les lleis. Del dia que ara esmenté, guardeu memòria, el 25 d'abril de 1707, que trista batalla. Va somoure la terra del mans a l'exèrcit Borbó. El de l'Àustria va vencer d'un colp i sense defenses. Ocuparen comarques senceres, mal dia va nàixer. I ordena destruccions i matances i el mal ve del mansa. Amb raó diuen que a tots alcança, no es pot oblidar que en la boca del poble ha quedat. Després que va sometre tot el país i va tractar els homes amb gran crueltat, pensa que era l'hora d'augmentar el poder de la seua corona i sense tardança
promulgar el decret de nova planta pel qual suprimia les lleis i costums de la pràctica antiga i ens va prohibir que parlarem la llengua d'ací, senyors i senyores. De la història us hem fet el recompte si voleu seguir. En els llibres està tot escrit.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar el romans de sec de l'àlbum Quan el mal ve d'Almansa, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Cadafal, Cercavila i Tast, que estan directament relacionades amb les activitats programades per al 25 d'abril i que el nostre convidat ens ha comentat avui. Escoltem les frases següents.
Han muntat un cadafal enmig de la plaça perquè aquesta vesprada hi ha una actuació musical. Ha calgut modificar el recorregut de la Cercavila de la Muixeranga perquè hi ha uns carrers que estan tallats. Ens hem matriculat en el primer curs de tast de vins estrangers, organitzat per la Càtedra de la Vinya i el Vi durant aquest mes d'abril a la UPB. Ens vindrà molt bé per ampliar els coneixements per a la nostra llicenciatura d'enologia.
Pel que fa a la paraula cadafal, deriva de catafalicum, originària d'un encreuament de les paraules fala, que vol dir torre de fusta, i catasta, que es referia a l'estrada per a la venda d'esclaus, amb el sufix icum. El cadafal és una plataforma de taulons elevada que la gent munta en un lloc públic per a un espectacle o un acte solemne. Recordem que hem d'evitar usar el vulgarisme carafal, que pronunciem amb R, i que cal dir cadafal amb la lletra D. Quant a la paraula cercavila, fa referència a l'acte de recórrer els carrers d'una població amb la música, com a anunci d'una funció religiosa o d'una festa, o com a preludi d'una serenata. Hem de recordar que no n'hem de dir passacalle. Per últim, és interessant comentar que la paraula tast ve del verb tastar, l'origen del qual és onomatopèic, al·lusiu, el fet de donar colps o tocs. La paraula tast es refereix a l'acció de prendre una petita quantitat d'un menjar o una beguda, posar-se'n un poc a la boca per apreciar-ne el gust. Hem de recordar que en valencià s'ha de dir el tast i no usar la paraula castellana, la cata. I ara, voleu saber l'origen d'aquesta frase ben valenciana que es diu tant en castellà com en valencià? Escoltem les frases.
Cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza.
O
cuando el mal ve de Almansa, a todos alcanza.
Aquesta frase té l'origen en el fet que el dia 25 d'abril de 1707, l'exèrcit de Felip V va derrotar a Almansa les tropes de l'arxiduc Carles VI d'Àustria. La derrota va significar l'abolició dels furs valencians amb una cruel i violenta repressió. Aquesta frase s'usa quan un mal afecta algú o alguna cosa profundament i s'estenen els seus efectes per tot arreu.
I ara escoltem Trencar el silenci, una cançó que porta a manera d'introducció un fragment de l'emblemàtica Tío Caña.
Tío Caña, Tío Caña, no tens les claus a casa. Guarda l'inforre del nou, pues la ràfum, la teulada.
Tío Caña, terra on tots són flors, llum i amor, regne de rics, país de vençuts, la millor terreta del món, terra de joves sense futur, marginació, repressió, terra de ràbia, impotència, d'esperança, independència. Valenciana, ya frena gloriosa España, tres provincias, una región, Valencia, Alicante y Castellón. Y mentre están la terra es mor, y así España no nos apaña, cultura morta, poble mort, ya o de ella el tío Caña. ¡Oh! Escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. Oh, 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 oh. Fes-te respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. Trenca'm el silenci, fes-te respectar. Trenca'm el silenci, fes-te respectar. La terra on tots són flors, llum i amor, regne de rics, país de vençuts, la millor terreta del món, terra de joves sense futur, marginació, repressió, terra de ràbia, impotència, d'esperança, independència. Escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. Oh, 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 oh. I fes-te respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. Fes que s'escolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. Oh, 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 oh. I fes-te respectar. Fes que s'escolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta.
Ràdio 102.5.
I després d'haver escoltat Obrim Pas amb aquest escalent per a trencar el silenci i per a fer-se respectar, donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma. La pregunta d'avui tracta de les conseqüències de la batalla d'Almansa. Escoltem a continuació el text següent extret del llibre Almansa 1707, després de la batalla, de Joan Francesc Mira.
Una cosa que cal no oblidar i que sovint queda en un fons esfumat o invisible és la importància de la dimensió europea del conflicte. Aquella guerra de successió a la corona espanyola va ser, des dels inicis i les causes fins al final i els tractats de pau, un conflicte d'escala continental, una gran guerra on va estar implicat tot Europa, des d'Àustria fins a Portugal, d'Holanda a Itàlia, d'Anglaterra als estats alemanys. En aquella gran guerra, on es jugava l'equilibri de les grans monarquies, el poder dels Habsburg i dels Borbó, el futur del gran comerç atlàntic o el domini del mar, el destí d'un petit regne o país com el dels valencians no entrava en els comptes de cap de les potències en conflicte. I els valencians, com els aragonesos i com els catalans, a pesar d'una llarga i heroica resistència, vam ser víctimes i perdedors en una guerra que estava molt per damunt de la nostra capacitat de protagonisme. El cas valencià va ser del tot marginal en aquella gran confrontació europea i, en certa manera, secundari per a la monarquia espanyola, que el liquidà en poc de temps i sense gran resistència militar. Per als valencians, però, va ser un episodi decisiu, el punt d'un abans i un després, el final d'una història pròpia i l'inici d'una història imposada. Aquell 1707, els vencedors van destruir un regne i un estat, però tres segles després, el poble i el país són vius encara.
Després d'haver escoltat el text, volem que ens doneu el nom i la data en què el rei Borbó, Felip V, com a conseqüència de la seva victòria a Almansa i, segons ell, por justo derecho de conquista, abolia la personalitat política, lingüística i cultural del Regne de València. Repetim. Com s'anomena el decret pel qual el rei Borbó, Felip V, abolia la personalitat política, lingüística i cultural del Regne de València? I en quina data ocorria aquest fet? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es dona a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica següent: caf-vera@upvnet.upv.es, corresponent al Centre d'Autoprenentatge de Valencià. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem la solució d'aquesta endevinalla. Escoltem-la.
Fetes de fusta, panxa per panxa, forat per forat, i amb el seu moviment fa trac-trac.
I la resposta correcta és, com ben bé sabeu, les castanyoles o postisses. Les castanyoles són un instrument de percussió format per dues peces de fusta dura tallades en forma de castanya, la part superior i més estreta de les quals, l'orella, té dos forats per on passa el cordó que les lliga. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Xavier Pasqual Morant. Xavier, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera. Intervingut
Antoni Martínez,
Débora Escrivà
i Elisa Giner.
I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve i us convidem a participar en totes les activitats organitzades durant la setmana del 25 d'abril.